Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Perquè arrenqui una nova festa major. El pregó de Mirna a la cambra suposarà el tret de sortida oficial. Els dies previs, però, es posaran en marxa les barraques demà a la nit i avui és el moment de la tradicional trobada d'inici de festa major. A diferència dels 4 últims anys, que s'ha fet en 4 places diferents de la ciutat, enguany tindrà lloc a l'Estruc, coincidint amb el 25è aniversari de les instal·lacions del carrer Sant Isidre. Fa tot just una setmana, a Ràdio Sabadell, l'alcaldessa Marta Farrés explicava així quin era l'esperit d'aquesta cita.
L'esperit de la recepció de Festa Major és un espai de retrobament després del període estival i per donar el tret de sortir de la Festa Major, no? I per tant és un moment de retrobar-te amb les entitats, que en aquest cas, doncs, evidentment han sigut convidades, però també amb la ciutadania en general, perquè s'ha obert, doncs, com sabeu, el model a que participi tothom de la ciutat que vulgui, i és aquest espai, doncs, de retrobament. Serà una recepció senzilla, vull dir, realment, per donar la benvinguda a tothom.
La trobada aquest vespre a partir de les 8 reunirà polítics, societat civil i també sabadellencs a títol individual.
Titulars.
L'Ajuntament tirarà a terra l'edifici del Bosc de la Concòrdia per fer-lo de nou. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia, és l'actual seu de l'Esplai de la Llar del Vent, que haurà de buscar-se una ubicació temporal mentre durin els treballs. El projecte dins del Construint Ciutat costarà 400.000 euros. Les obres començaran en un mes i mig i s'allargaran durant 4 mesos, de forma que el nou edifici serà una realitat a finals d'aquest any.
Durant el Notícies Migdia també farem un tastet dels títols que els Amics de l'Òpera porten a l'escenari la pròxima temporada.
Concretament la 37a inclourà grans obres com la Cerentola, la Traviata i Macbeth. La primera estrena arribarà el 24 d'octubre amb l'òpera de Rossini.
El Centre d'Esport Sabadell ha tornat avui als entrenaments enmig de la plaga de lesions que afecta l'equip.
En roda de premsa, el lateral Òscar Rubio ha assegurat que ara hauran de tirar més fort sense homes com Jesús Olmo o Jordi Oteo. I a nivell personal ha reconegut que està satisfet de posar el seu gra de sorra després de marcar el gol de l'empat a Bunyol.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Anem a la plana de serveis. I a mesura que s'acosta l'inici de la festa major, ens interessem especialment per quin temps farà. De moment comencem pel d'aquesta jornada, la de dimecres. Ens ho explica des del Servei Meteorològic de Catalunya el Jordi Mateo.
Hola, bon dia. Es manté l'ambient assolellat a pràcticament tot Catalunya i, a més, això acompanyat d'una pujada de temperatures que, en general, és lleugera, tot i que a punts de la depressió central ens trobem amb temperatures moderadament més altes que les d'ahir. Avui, a molts punts de l'interior, es tornaran a superar els 30 graus de màxima. Pel que fa a l'estat del cel, s'ha de mantenir aquest cel serè o poc ennuvolat, però al Pirineu sí que podran créixer alguns intervals de núvols d'evolució diurna que poden deixar el cel estones mig ennuvolat, sense precipitació, això sí. De cara a demà sí que esperem canvis, i és que els núvols han d'augmentar i, sobretot, atenció al creixement de nuvolades a punts de la meitat est i també de la resta del litoral i prelitoral. Aquí, de forma local, els xàfecs poden ser d'intensitat forta i aniran acompanyats de tempesta. A la resta de Catalunya, en general, es mantindrà el cel amb pocs núvols. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? Ens ho explica el Javier Arjona des del Transmet. Molt bon dia, Javier.
Molt bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la a aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javier. Molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, situació també majoritàriament tranquil·la al llarg de la xarxa viària. Només cal destacar a aquesta hora el tall d'un carril a l'AP7 a l'altura de Figueres. Això provoca retencions d'un quilòmetre en els dos sentits de la marxa, tant per anar cap a Barcelona com per anar cap a França, a conseqüència d'un incendi a la zona.
La notícia del dia.
Festa Major de Sabadell escalfa motors, tot i que el tret de sortida oficial serà divendres amb el pregó de Mirna Lacambra, presidenta dels Amics de l'Òpera de Sabadell. L'Estruc és l'escenari aquest vespre de la tradicional trobada prèvia a l'inici de la celebració. Seguint l'esperit dels últims 4 anys, la cita és oberta a tota la ciutadania, que podrà conèixer in situ l'equipament cultural del carrer Sant Isidre.
L'Estruc celebra enguany un quart de segle en marxa i és tot un referent en les arts emergents i el circ. Per donar a conèixer aquesta tasca, aquest vespre les instal·lacions de la Creu Alta obren les seves portes a tots aquells sabadellencs que vulguin saber de primera mà què s'hi fa. Una ruta entre bambalines que coincideix amb la trobada d'inici de Festa Major, que mantindrà el to informal de les edicions anteriors, però sense perdre el caire institucional. Així ho assegurava fa tot just una setmana aquesta emissora l'alcaldessa Marta Ferrés.
Segueix amb un to informal, jo crec que està bé. És a dir, informal però institucional a la vegada, no protocolari, és a dir, que evidentment és l'Ajuntament i és l'inici de Festa Major i per tant té aquesta part una mica institucional, però absolutament informal. Jo crec que no està renyida la informalitat en fer-ho compatible doncs, amb que també sigui digne i institucional i per tant seguirem també en aquesta línia.
La recepció, que comença a les 8, és una de les cites prèvies a l'inici oficial de la Festa Gran de la ciutat, que arribarà aquest divendres. El programa d'enguany inclou gairebé 300 activitats amb grans clàssics com la Fideuà, la Cercaviles, la Diada Castellera, els concerts de BB31 Fam, Judit Nederland o Roba Estesa, o l'actuació dels Hotel Cochambre o el Castell de Focs, entre d'altres.
I uns altres dels clàssics de la Festa Major són les exposicions. De fet, ja se n'han inaugurat dues. El Museu d'Història ofereix dues mostres, el modernisme i les flors de la natura a l'arquitectura i 1939, l'abans i el després, Sabadell, 27 de gener de 1939. L'alcaldessa Marta Ferrés, present a l'acte d'inici que va tenir lloc ahir al vespre, diu que aquest és el primer acte del programa festiu.
És el primer acte que fem allò per donar el tret de sortida de la Festa Major. Sempre expliquem doncs, que a Sabadell Festa Major significa acabament de l'estiu, de vacances, tornar a la feina, té aquesta part negativa, però té la part positiva doncs, que ens tornem a retrobar. I el tret de sortida sempre doncs, és amb les exposicions dels diferents museus i de les diferents, dels diferents àmbits que tenim a la ciutat. No? Per tant, per nosaltres és molt important com aquest tret de sortida.
La mostra modernista inclou obres, objectes i materials procedents de diversos museus de la xarxa de museus locals. Pau Duran, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Del fons de la ciutat s'exposa una reixa de finestra de ferro forjat amb aplicacions de flors procedent d'una casa entre mitgeres del carrer de Sant Antoni. L'alcaldessa ha reivindicat el Sabadell modernista després de visitar la instal·lació, que es podrà veure fins al 8 de desembre. També es pot veure ja al mateix equipament l'exposició 1939, l'abans i el després. Sabadell 27 de gener de 1939. Ferrer s'ha mostrat colpida després de veure-hi les imatges d'una filmació de l'entrada de les tropes franquistes a la ciutat.
La teva ciutat que nosaltres coneixem, de sobte veus unes imatges on és una ciutat que desconeixes. No? I per tant, hi ha aquesta part vaja, a mi quan he vist les imatges dic, ostres, aquest no és el meu Sabadell, per sort, perquè no vull que sigui el meu Sabadell sota cap concepte. És veritat que això és colpidor i és veritat que jo crec que evidentment hem estat durant molts anys ja que en aquest país silenciats, per sort hem trencat el silenci, era una dictadura feixista que va ser tremenda pel país, va ser tremenda per tot arreu, però especialment també per la nostra llengua i per la nostra cultura, i per tant, doncs, és hora de fer justícia.
L'exposició organitzada per la Diputació de Barcelona i amb la col·laboració de l'Arxiu Històric de Sabadell es podrà veure fins al dia 29 de setembre.
Notícies migdia. El que passa quan passa.
Continuem endavant. El barri de la Concòrdia tindrà un equipament cultural i de lleure nou d'aquí a poc més de mig any. Just s'acaben d'adjudicar les obres que hauran d'enderrocar l'actual edifici i construir-ne un de nou. Amb un cost de més de 400.000 euros finançats pels pressupostos participatius Construint Ciutat del 2018, el projecte servirà per millorar les condicions de la seu social, de la Llar del Vent i dels Gegants de la Concòrdia.
Tot i que el projecte s'ha fet esperar, des de l'Ajuntament creuen que el nou edifici serà clau per acollir amb comoditat l'activitat cultural i de lleure del barri. Eloi Cortés és regidor d'Acció Social i Habitatge.
Actualment hi ha un edifici que es va construir cap als anys 70 que ocupa la llar del vent, i per tant aquest projecte el que té la voluntat és de substituir aquest edifici que hi ha quedat doncs, completament desfasat per un de nou, amb millors capacitats i que pugui respondre millor a les necessitats d'aquesta entitat i a les necessitats doncs, de les activitats que s'hi desenvolupen.
Cortés també ha explicat com serà aquest nou edifici.
Serà material prefabricat i desmuntable. El pressupost és de 416.000, una miqueta més de 416.000 euros comptant l'IVA després de l'adjudicació, i tindrà una superfície de 317 metres quadrats amb una sola planta, i l'interior tindrà una sèrie de llocs de treball, però estarà distribuït de manera que es puguin retirar en bancs i es pugui fer sales polivalents.
Amb tot, el nou equipament es distribuirà en 5 espais de treball: un despatx, un magatzem, lavabos, una sala de neteja i un espai de recepció. A més, com que els envans seran mòbils, es podrà disposar d'una sala polivalent en cas de ser necessari.
I aquesta setmana també s'ha aprovat la renovació de les proteccions solars de les aules de l'escola La Romànica.
A les aules i al menjador tenen orientació sud. Les proteccions solars són una sèrie de lames de fusta que ja fa molts anys que estan instal·lades i que per tant ja estan gastades i ja no serveixen a la intenció que tenien, i per tant s'ha aprovat l'expedient de contractació i l'inici de la licitació d'aquest projecte, que suposarà substituir aquestes lames per unes altres d'alumini lacat.
Tindran un cost de 180.000 euros i estaran del tot instal·lades d'aquí a 3 mesos. Afegim un parell de punts en format més breu i ho fem amb l'Aleix Graell. Molt bon dia, Aleix.
Bon dia, Núria.
Ferit lleu un vianant de 48 anys després de ser atropellat per un turisme a la confluència de la Ronda Ponent i la carretera de Terrassa.
El conductor del vehicle, un jove de 20 anys, va donar positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat de 0,53. La policia municipal el va denunciar per administrativament i va immobilitzar-li el vehicle. Una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques va traslladar l'home ferit fins al Taulí amb pronòstic lleu.
I un sabadellenc s'endú un premi de tercera categoria del sorteig de l'Euromillones aquest dimarts.
El premi, que ja s'ha validat en un establiment del carrer Ginestà número 14, puja fins a 270.000 euros i hi ha un total de 6 encertants.
La temporada d'òpera d'enguany estarà marcada per l'accent italià. Verdi i Rossini protagonitzaran la 37a temporada d'òpera de Sabadell amb els títols La Cenerentola, La Traviata i Macbeth. Així, els amics de l'òpera de Sabadell esperen repetir els èxits de temporades passades amb tres composicions de música exquisides que inclouen un gran títol shakespearià com a colofó.
La temporada començarà a finals d'octubre amb la història de la Ventafocs en un llibret musicat per Giacomo Rossini i Giacomo Ferretti, estrenat a Roma el 1817. Serà un muntatge que comptarà amb els alumnes de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que ja han començat les seves classes de preparació. Mirna Lacambra, presidenta de l'Associació dels Amics de l'Òpera de Sabadell, explica la importància d'aquesta escola.
Pensa que és l'òpera que es fa més a tots els teatres del món. És l'òpera que, però amb molt, I mira que n'hi ha de teatres d'òpera, I ara, actualment, a part dels normals que hi ha a tot el món, se n'han inaugurat a tot arreu, a la Índia, a la Xina, a tot arreu. S'estan inaugurant nous teatres.
Al febrer arribarà el títol més popular de la temporada operística. Serà La Traviata, de Giuseppe Verdi, que juga amb un mirall per fer un retrat d'una societat hipòcrita. I per últim, Macbeth tancarà la temporada al maig. El príncep de Shakespeare s'ambienta a Escòcia durant el segle XI en un llibret que Giuseppe Verdi va compondre al final de la seva vida. La cambra exposa la importància que Sabadell no perdi l'òpera.
És important que Sabadell tingui òpera. Som distingits, no ho saben gent que som distingits a Casa Sabadell, perquè tenim l'òpera. No tothom, no hi ha cap ciutat altra que de Catalunya, ni d'Espanya, que pugui dir que té òpera a casa seva, vull dir, en la seva ciutat, no? Perquè tots els altres teatres d'òpera són a capitals de província.
Aquesta serà la primera temporada sense el doctor Gundolbeu com a vicepresident de l'entitat, ja que el marit de la soprano de la cambra va traspassar el passat mes de febrer.
Doncs quan són pràcticament 2:15, arribem al punt per repassar l'actualitat més enllà de la ciutat. Barcelona, en aquest cas d'una noia de 26 anys que ha estat apunyalada en un local d'oci del Port Olímpic.
En l'agressió que ha tingut lloc a les 3 de la matinada també ha resultat ferit un altre home amb arma blanca que continua hospitalitzat. Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets per esbrinar si es tracta d'un intent de furt o robatori i busquen l'autor o els autors de l'apunyalament.
Un jutjat de Girona investiga 6 policials nacionals per les càrregues de l'1 d'octubre de 2017.
El magistrat també havia citat declarar 22 agents, però a la vista es va suspendre a petició de la defensa que considerava que calia incorporar 6 homes més al sumari. Ara el jutjat li ha donat la raó i ha considerat imputar els agents que van actuar a l'escola Taialà. La vista començarà a l'octubre.
Continuen els moviments del PSOE per aconseguir el suport d'Unides Podem a la investidura.
Segons ha explicat avui Carmen Calvo, vicepresidenta en funcions, han ofert a la població a la formació de Pablo Iglesias presència en els òrgans de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el CIS o el Consell de Seguretat Nuclear. Calvo ha dit que l'endemà que Pedro Sánchez hagi presentat un paquet de gairebé 400 mesures, molts sectors han llegit en clau de precampanya electoral.
Gabriel Rufián qualifica la proposta del PSOE per a Catalunya, que es feia publicar ahir, de nefasta.
El portaveu d'Esquerra al Congrés ha criticat l'oferta de Pedro Sánchez d'oferir diàleg a Catalunya, però negant un referèndum d'autodeterminació. En el camp social, Rufián ha afirmat que les mesures anunciades ahir pel president en funcions els sonen bé. El PSOE ha començat aquesta setmana una nova ronda de contactes amb els partits per buscar suports a una eventual investidura.
I atenció, perquè la Junta d'Andalusia assegura que destinarà 100.000 euros als afectats, tal com ho qualifiquen, de la immersió lingüística.
Aquesta mesura de l'executiu del PP i Ciutadans i pactada amb el partit d'ultradreta Vox estarà destinada als descendents andalusos a l'exterior i que el govern autonòmic qualifica d'afectats per la immersió lingüística.
I una notícia que acabem de conèixer i és que la presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, que avui havia reunit els alcaldes per fer un front comú contra l'actuació d'Endesa, que deien que tallarien el servei a aquelles famílies que no el poguessin pagar, ha demanat a aquests ajuntaments que no paguin res després d'haver rebut aquesta carta de la companyia, que considera inadequada i amb un to amenaçant. Abans de trobar-se amb representants d'un total de 148 ajuntaments afectats, en concret també el de Sabadell, assistit a la trobada de l'alcaldessa Marta Ferrés, Marina ha reconegut que algun petit municipi ja ha pagat, però ha demanat la màxima tranquil·litat perquè s'està treballant, diu, una resposta conjunta de totes les administracions. I en clau econòmica, Christine Lagarde es compromet a mantenir els estímuls del Banc Central Europeu si presideix aquesta institució.
La política francesa ha explicat quina serà la seva política si accedeix a la institució europea en substitució de l'italià Mario Draghi. A més de mantenir les polítiques d'estímul, Lagarde ha obert la porta a revisar el marc monetari europeu.
I un parell d'últimes hores us expliquem que el jutjat penal número 31 de Madrid ha decidit absoldre per falta de proves al Partit Popular d'un delicte de danys informàtics pel cas de la destrucció dels ordinadors que utilitzava l'extresorer popular Luis Bárcenas a la seu del partit fins l'any 2013. I també acabem de conèixer que les autoritats haurien trobat un cos als entorns on s'estava buscant l'exesquiadora Blanca Fernández Ochoa. De moment, a primeres informacions, i cal concretar si aquest cos pertany a Blanca Fernández Ochoa o no. I acabem en clau internacional. El Parlament Britànic deixa el primer ministre Boris Johnson sense potestat per decidir sobre el Brexit.
La majoria dels diputats britànics han votat a favor d'una moció que deixa el govern sense el control de l'agenda parlamentària, el primer pas per aprovar una llei amb la qual poder evitar una sortida del Regne Unit sense acord el pròxim 31 d'octubre. Després de la derrota, Johnson ja treballa en un escenari de noves eleccions i avui la Cambra dels Comuns dona llum verda a una nova sol·licitud per prorrogar el Brexit.
I acabem. La cap del govern de Hong Kong ha anunciat la retirada de la polèmica llei d'extradició de l'excolònia a la Xina, que ha generat protestes multitudinàries en els darrers mesos.
Els activistes, però, consideren que l'anunci arriba tard i que no és suficient.
És un jugador...
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I 3 feines, 2 cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Us parlem ara d'una novetat a Sabadell. Sabeu quantes vegades de mitjana mirem el mòbil al dia? Més de 150. I sabeu que fins a un 46% de les compres que es fan per internet són recollides a la botiga física? Amb això últim, us volem dir que una compra per internet no ha de ser cap impediment per al comerç local. Tot al contrari, només cal fer que el teu negoci tingui presència a internet. I aquí arriba la novetat, sabadellretail.cat, una nova plataforma online perquè el comerç de proximitat pugui mostrar la seva oferta i proposta comercial de productes i serveis als usuaris de Sabadell. I tot pel mitjà més utilitzat per tothom, el WhatsApp. Ara ja no tens excusa. Sabadellretail.cat t'ajuda a posicionar el teu negoci i a treure'n el màxim rendiment. Digitalitzat, i ja saps, els teus clients i el teu negoci a un sol cop de clic. Informa't en el web sabadellretail.cat o truca al 93 713 6645. Sabadellretail.cat, connecta a les botigues.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Enmig de la plaga de lesions que afecta aquests dies al centre d'esport Sabadell, l'equip ha tornat avui a la feina per preparar la visita d'aquest diumenge del València Mestalla a la nova Creu Alta. Fa uns minuts ha parlat en roda de premsa l'autor del primer gol a Bunyol, Òscar Rubio. Seguint aquesta compareixença, hi era el nostre company, el Sergi Parc. Molt bona tarda, Sergi.
El Núria, i precisament sobre això, sobre aquesta plaga de lesions, ha començat parlant Òscar Rubio, unes lesions que recordem han afectat Antonio Romero, Jesús Olmo i Jordi Oteo. Lluny de voler llançar un missatge pessimista, el carrer dret arlequinat doncs ha volgut ser positiu, tot i admetre que són coses, aquestes lesions, que fan mal en un vestidor.
És un jugador joven, con mucha proyección, él se siente cómodo pues jugando de 8, de medio centro ofensivo, es un chico con llegada, físicamente...
Son cosas que pueden pasar, ¿no? Ahora hemos tenido la desgracia de que nos ha pasado muchas veces y lo único que podemos hacer, pues sabemos que vamos a poder contar con ellos tres durante un tiempo y los que quedamos, pues trabajar más duro para que no se noten esas ausencias, ¿no? Es verdad que lo normal es que se noten, ¿no? Porque al final son jugadores importantes, pero bueno, ahora mismo lo importante es que se recuperen bien.
Òscar Rubio, que per cert ha estat titular en aquestes dues primeres jornades de campionat i que l'altre dia al camp de l'Atlético Levante va ser decisiu marcant el gol de l'empat de cap a més quan l'equip queia per 1-0 i per tot plegat, doncs Rubio es mostra satisfet per com li està anant de moment aquesta temporada.
Marcar gols pues sempre t'alegra i a més si marques gol i ajuda a aconseguir la victòria, pues més, no? M'estic trobant bé i al final pues intento aportar el meu granet de sorra i bueno, lo més important sobretot és això, que vam aconseguir la victòria i ens vam treure els petits fantasmes que podíem tenir de la primera jornada.
I el rival d'aquest pròxim diumenge serà un altre filial, el València Mestalla, que va ser per cert l'equip que va acabar de propiciar la temporada passada la destitució de Quico Ramírez en vèncer per 0-1 a la nova Creu Alta, un fet que Rubio ha classificat d'anecdòtic i que el passat doncs ja és passat. Per cert, l'últim fitxatge, Alberto Leira, ha passat la revisió mèdica avui i demà ja s'incorporarà amb la resta del grup per preparar aquest partit contra el València Mestalla de diumenge a les 7 de la tarda.
Gràcies, Sergi, bon dia.
Fins ara, Núria.
Avui finalitza a Wallbridge, a Polònia, la primera fase de l'europeu de bàsquet en cadira de rodes, amb només una cosa per decidir per a la selecció espanyola. El combinat que dirigeix el sabadellenc Òscar Trigo està classificat des de dimarts per als quarts de final. Aquesta tarda, contra Turquia, sabrem si ho fa com a primer o com a segon de grup. Pau Vituri, bon dia.
Bon dia, Núria. Espanyols i turcs compten els seus 4 partits per victòria i una diferència de punts prou àmplia. 183 en total pels homes d'Òscar Trigo i 83 per l'actual campiona d'Europa. El currículum de Turquia fa que sigui l'os més dur d'arrossegar en aquesta fase de grups, però Trigo apunta dos factors que el fan ser optimista.
Turquia és un vell conegut, campió, actual campió d'Europa, i a més es va enfrontar amb ells al Mundial de l'any passat, guanyant-los a l'últim segon. És un equip molt potent, és un equip que a nivell continental és una potència, té joc interior, joc exterior, té una distribució de joc molt potent, però està en un canvi generacional que ens pot donar un cert avantatge.
El partit començarà a 6:45 de la tarda. Independentment de la posició final, Espanya té molts números de creuar-se a quarts contra Itàlia, Suïssa o l'anfitriona, Polònia. Serà l'últim escull abans d'aconseguir el bitllet pels Jocs Paralímpics de Tòquio del pròxim estiu.
I no deixem el món de la cistella perquè des de dilluns ha tornat als entrenaments del primer equip del bàsquet PIA. Consolidats de Copa Catalunya per quarta temporada consecutiva, a Can Colapi no renuncien a objectius més ambiciosos que no pas la permanència.
El principal aval és la continuïtat del gruix pràcticament sencer de la plantilla. Només han produït dues baixes, Miguel Valero i Roger Altimira, cobertes amb la incorporació d'Àlex Hernández. En aquesta línia, el tècnic Jaume Prat es mostra optimista.
Jo crec que tenim un equip molt equilibrat. A partir d'aquí tenim molt talent a la línia exterior i molt talent a la línia interior. És el que et deia, si les unions respecte i doncs, les dinàmiques són positives, doncs bueno, jo crec que estem en disposició de pensar que pot ser una bona temporada.
El debut del bàsquet PIA a Copa Catalunya tindrà lloc el 28 de setembre al carrer Garcilaso contra el bàsquet Almeda, un conjunt que acaba de pujar a la categoria. Abans, els de Jaume Prat disputaran una sèrie d'amistosos començant pel de demà a les 9 del vespre a la pista de l'Aietà de Primera Catalana.
Iker Pajares ha començat la temporada de la mateixa forma que va acabar l'anterior, és a dir, guanyant. A l'estrena del China Squash Open, primer World Tour del calendari, l'esquashista sabadellenc s'ha desfet en 4 sets de l'escocès Greg Loban i demà jugarà la segona ronda del torneig.
Pajares ha necessitat 59 minuts per imposar-se al número 30 del món. Recordem que el del Malibú esportiu és el 41, el millor rànquing fins a la data. Després de dos primers sets igualats, 11-9 i 11-6, Loban s'ha endut el tercer amb claredat 1-11, però Pajares s'ha recuperat en el següent i ha tancat el partit amb un altre 11-6. Ara l'espera a vuitens l'egipci Marwan El Shorbagi, número 11 del món i quart cap de sèrie a la Xina. El precedent més proper entre tots dos és la final del passat mes de maig a Wimbledon, en què Pajares va caure per 0-7 a 3. El partit de demà començarà a les 5 de la tarda, hora local, 11 del matí aquí a Sabadell.
I l'equip masculí de waterpolo del Club Natació Sabadell engega avui oficialment la temporada amb la disputa dels quarts de final de la Copa Catalunya. El conjunt que dirigeix Quim Colet s'enfronta al Mediterrani a Calllong en la primera prova de foc després del profund rentat de cara que ha patit la plantilla aquest estiu.
7 dels 13 waterpolistes actuals, més de la meitat, no jugaven al club la temporada passada. El partit servirà per veure l'estrena sota pals de l'internacional Edu Lorrio o perquè els dos estrangers que tindrà l'equip, el serbi Marko Abramovic i el nord-americà Matt Farmer, es vagin acoblant a l'engranatge de Quim Colet. El tècnic de l'Astralpool, però, considera molt important guanyar aquest partit per una altra raó.
El format de la Copa Catalunya pues, és, bueno, és el que és, no? I aleshores tenim aquest partit contra el Mediterrani, que és igual al rival que en aquest moment fos, no és més important un o l'altre. El que té més importància i relevància és que si el que sigui capaç de guanyar el partit, doncs tindrà la possibilitat de competir al cap de setmana unes semifinals i unes finals, i això sí que per nosaltres és important per poder realitzar dos partits més oficials.
En cas de victòria, el Natació Sabadell disputaria la final a 4 aquest cap de setmana a Tarragona, inclosa la semifinal i la final pel títol o la de consolació. L'Astralpool Medi arrencarà a Can Llong a 8:45 del vespre.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Recte final del Notícies Migdia, el sabadellenc Roc Casagran encet aquest vespre el cicle Escriptors i Paisatge de la Unió Excursionista de Sabadell.
La contraportada.
Des d'avui, durant 10 mesos, escriptors catalans donaran a conèixer cada primer dimecres de mes la seva obra i el tercer dissabte la UES programarà una sortida relacionada amb aquesta. En el cas de Casagran, presentarà la novel·la Ara que estem junts i es farà una sortida a Argelers.
Roc Casagran explica de forma novel·lada la retirada de 1939 durant la Guerra Civil. Aprofitant aquesta història, la UES proposa visitar Argelers, la població que va acollir el camp de refugiats espanyols més important. Serà el tret de sortida d'un cicle que neix de la voluntat de vincular les caminades de la Unió Excursionista amb la cultura. Isabel Vilaplana n'és una de les impulsores.
El nostre objectiu és preparar sortides, però com que és una secció de cultura, sempre busquem això, un fil conductor. I bé, doncs mira, discutim que si fèiem castells, que si fèiem romànic, que si fèiem... Ai, escriptors, ai, ah, sí, doncs el primer objectiu va ser la sortida.
Entre les obres literàries que es presentaran en el cicle Escriptors i Paisatge hi ha Olor de Colònia, de Sílvia Alcàntara, o A peu pels camins de cendra, de Josep Maria Espines.
Així posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats del portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, a través de les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Nosaltres ens hi tornem a posar demà a la mateixa hora. Fins llavors, que acabeu de passar un molt bon dia, que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.